L'entrevista.
Vinga,
què tal?
Ara t'anava a dir el nom de,
del nostre convidat. Convidat.
Sí, sí, però no, José Luis.
Què tal, com estàs?
Bé, anem per l'entrevista.
Vinga.
Avui, sí, mobilitat elèctrica, però anem a la mobilitat que s'està introduint, jo diria, una velocitat altíssima, altíssima. El nostre convidat ens ho confirmarà o no. I és la mobilitat elèctrica en moto.
Ja fa temps que en parlem, però sí, sembla que ara va de debò, no?
I ho fem amb una empresa radicada a Molins de Rei, com a mínim la seva fàbrica.
Correcte.
Antoni Muniente, com estàs?
Molt bé, moltíssimes gràcies per
convidar-nos. Ell és director de comunicació de Silence.
Correcte.
Silence, perdona?
Silenci. Silenci, correcte.
Sí, d'acord. No, ara deia dir que lo millor l'haig de pronunciar d'una altra manera o...
Perfecte.
No li direu Silence o... No.
No, diem no. Silence.
Silence, d'acord. Sí. Em deies a micròfon tancat que teniu una quota d'introducció al mercat europeu del 38%, i això vol dir que sou líders a Europa?
Sí, al mercat europeu de motocicletes elèctriques tenim una quota del 38% a l'any 2018, que esperem superar àmpliament amb aquest 2019.
Àmpliament què vol dir? Perquè ja deveu tenir una xifra...
Sí, baixarem del 40%, clarament.
Déu-n'hi-do.
Estem molt orgullosos, també hem de reconèixer, per allò que no s'ha espullit ara al cap, que encara és un mercat petit, però dintre de que és un mercat petit, que creiem que creixerà en termes de dos dígits en el futur, pensem de que realment és una fita. O sigui, tindre el 38% i a Espanya, per exemple, a l'estat espanyol, tenim el 82%.
A Espanya el 82%?
Sí, perquè gràcies a les motos, suposo que més coneixeu, de Silence, són les que veieu normalment en flotes de sharing.
Sí.
Correus, empreses com Acciona, com Telepizza, doncs tenen les nostres motos, i això és el que ens ha permès, amb aquest B2B, ens ha permès arribar a aquestes quotes tan importants de producte, no? de mercat.
Sorprèn bastant, però jo diria, José Luis, que aquest és un país de motos, i l'Antoni Muniente és home de solo moto, una llegenda en aquest país.
Sí, és cert.
I escolta, és que des d'Ossa, Voltaco i companyia, imagina't.
Fixa't, jo recordo perfectament quan nosaltres vam fer una sèrie que es deia Terra Verda, t'estic parlant de l'any 2006-2007, li vam dedicar un capítol, tenia 13 capítols, un sencer, fixa't que hi ha àmbits per tocar, a la moto elèctrica. Recordo que hi havia un concessionari Mitre Balmes, pobra gent, que eren uns nanos que comercialitzaven, crec que era una marca italiana, si no vaig equivocat.
Sí. Entenc que van arribar una mica d'hora en aquell moment.
Sí.
Era una gran idea, però no era prou madura.
La realitat els hi va caure a sobre, però la idea era boníssima i estaven absolutament... És a dir, la moto ja la tenien inventada. El que passa és que el consumidor, entre cometes, no l'entenia.
Correcte.
La cultura de la moto a Barcelona, la cultura, suposo que arreu, incorpora doncs uns hàbits que la moto elèctrica no te'ls dona, no? Però crec que això ha anat evolucionant d'una manera tan ràpida que tota aquesta cultura motard, de fet, nosaltres vam dedicar un capítol a Harley Davidson, que va començar a fer les seves motos elèctriques, te'n recordes?
Sí, quan
això
el
és
tema, me'n
recordo. Irreversible.
Jo estic convençut, on estem convençuts a casa nostra, de que realment hem arribat ja amb una maduració del mercat. Estem en aquests moments al mercat de la moto urbana. Penseu que aproximadament el 60% del mercat de la moto arreu d'Europa, no només a Catalunya o només a l'estat espanyol, són scooters. Aquest és el nostre, diguem-ne, mercat, el mercat de l'escúter. Doncs aquest mercat de l'escúter ja és prou madur. O sigui, en aquests moments, els scooters elèctrics són una categoria que ja pot competir perfectament amb les motos de combustió. I com hi ha espai per tot, hi ha altres categories que potser no, però amb aquesta ja s'ha arribat. Fins i tot m'agrada explicar en aquest moment que hi ha un mercat que realment ja no és que estigui madur, sinó que està sent un mercat absolutament estel·lar, no? Que és el mercat de la bici elèctrica. La bici elèctrica, les grans marques, ja guanyen més diners amb les bicis elèctriques que amb les bicis normals, amb les de pedals. Doncs Aquest és una mica el procés. Amb vehicles més petits s'està imposant ja el tema elèctric i de mica en mica va arribar a tota mena de vehicles. I estem convençuts de que després de la bici ve l'escúter elèctric i nosaltres pensem de que probablement en els propers 5 anys amb espai per a tothom, perquè no és allò de dir, saps, és com si ara comencessin a parlar de que la televisió va matar la ràdio. Doncs no és veritat, no la va matar, no? Estem aquí i em temo que amb les darreres dades és l'únic mitjà que creix una mica.
Sí, fins i tot és el, després dels mitjans digitals, és a dir, de les xarxes socials, ja ve la ràdio.
És així, no? Dius, llavors, jo vull pensar el mateix, no? Jo avui he agafat una moto de benzina, he agafat una moto elèctrica i aquesta nit agafaré una moto de xarim perquè tinc que anar amb un sopar.
Pensava que anaves a dir d'hidrogen.
No. Encara no la conec. Però sí, saps? Dius, hi ha gustos i utilitats per tot, absolutament per tot.
El hàndicap és el preu?
Depèn com ho miris. I em permetreu que jo vengui ara la meva moto, no? Dius, perquè em toca fer-ho així. O sigui, dius,
em penso que ja sé què explicaràs, però primer callarem, t'escoltarem a veure per on vas.
I s'arrisquem i fem a l'enrevés? Te deixem que ho expliquis?
Bé, perquè ho estic pensant en termes d'una persona com jo que he portat cotxe elèctric durant 4 anys i quan fas uns determinats quilòmetres recorreguts, etc, els números són d'una contundència terrible.
Absolutament.
És més, et poso un exemple que el portarem aquí. Bé, de fet va ser el primer taxista elèctric, el Carles, de la NV200. El Carles acaba d'adquirir un Tesla.
Ja, això ja són
de segona mà, 27.000 quilòmetres al mercat alemany, ho ha fet públic tot, 44.000 euros li ha costat, més IVA, l'IVA no el pagarà, se'l desgravarà, i ell ara publicarà tota la seva facturació diària i tots els seus números amb manteniment, recorreguts, recargues, tot. Ho farà transparent. Ell diu que es guanyarà la vida i se la guanyarà molt bé. I que amortitzarà àmpliament aquest vehicle.
Jo no...
Atenció, el tindrem aquí en una entrevista, va prometre que vindria aviat. Atenció. I m'imagino que vas per aquí, Correos...
No ho hauria explicat millor.
No, però amb el món de la moto...
Mira, nosaltres hem fet un càlcul que és bastant senzill i que jo crec que qualsevol pot, diguem-ne, d'alguna forma fer-s'ho a casa seva, no? Que és dir, amb 7.000 quilòmetres l'any, amb aproximadament 3 anys, tu recuperes aquest més cost, que en definitiva és el més cost de la bateria. El més cost de la bateria és el que fa la diferència que encara un vehicle elèctric sigui una mica més car que un vehicle de combustió tradicional. S'ha de tindre en compte això, i si tu tens un vehicle elèctric ho saps, també s'ha de tindre en compte que el manteniment és molt més econòmic. Amb una moto elèctrica realment canviem pastilles de fre i pneumàtics. La resta gairebé, si no hi ha un problema, o sigui, si no és un tema de manteniment, no s'ha de tocar. Amb la qual cosa, el nostre càlcul, 7.000 quilòmetres és un, diguem-ne, un ús bastant habitual, jo en faig força més, però un ús habitual de 7.000 quilòmetres, i aquí ja has recuperat i encara et queden uns quants anys de vida útil del vehicle, no? Jo crec que també, això són dades, però hi ha una analogia que jo crec que tothom també es fa, no? Parlaves d'un taxista, no? A la meva època, perquè jo ja fa dies que ens dediquem al món de la moto, no? Dius, es parlava normalment de que un cotxe que portava un taxista era un bon cotxe, perquè si no els taxistes no se'l comprarien, no? Pues nosaltres el fenomen del sharing ens està funcionant com això, saps? Dius, la gent quan veu que una moto de sharing, que probablement té un ús 10 vegades més alt, dic probablement, no tinc la dada exacta, dius, 10 vegades més alt que una moto privada, dius, ostres, potser sí que funcionen bé. I potser els senyors d'Acciona o de grans companyies que fan tot això han fet els números i els hi surt a compte. M'estranyaria molt, no?, que una gran companyia el que fes és perdre diners per portar una moto elèctrica.
Una gran companyia segur que ho té mil·limetrat.
Correcte.
Segur.
Llavors, nosaltres ja, aquestes són les dades que maneguem. També dades, la càrrega d'una moto és molt més petita que la d'un cotxe. Nosaltres calculem, en funció de l'hora que fas, diguem-ne, la recàrrega, que carregar una bateria que es dona per uns 100 quilòmetres ens costa al voltant de 0,75 cèntims. El mateix, amb una moto de benzina, vindria a estar entre 6 i 7 euros i mig, en funció del vehicle que agaféssim. Aquest és l'estalvi. A banda d'això, dius, clar...
No hi ha oli...
Correcte, no hi ha...
Potser les pastilles de fre es desgasten menys perquè
correcte,
hi ha retenció
sí,
del motor, per tant, contaminem menys també per partícules, amb aquests residus... És
acústica.
A dir, bé, l'acústica ja és... Clar, l'acústica...
És molt curiós perquè és la primera sensació aquesta de silence, de silenci, que té tothom, no? Fins i tot els pilots de Gran Premi, que han començat ara a córrer amb motos elèctriques, el primer que comenten és, dius, ostres, això no fa soroll. saps, el CD Llibernau, aquesta, sí. El primer que va començar a comentar, diu, sento el soroll de les lliscadores dels genolls. Dius, és la primera vegada que se sent això. Abans ho tapava el soroll del motor, no? Dius, realment, és la primera sensació, fins i tot abans de la comoditat, que és molta, no? Perquè la suavitat que tu feies referència és una autèntica passada, no? Respecte a un vehicle de combustió, no?
Escolta'm, ara que deies que és estrany que una gran companyia no hagi fet números, vosaltres esteu participats per Repsol i per la Caixa.
Correcte.
Això vol dir que aquí hi ha unes ments del món econòmic que diuen, ei, això té futur.
Estem absolutament convençuts.
Bé, no sé si tot el que toca la Caixa o Repsol té futur o no, no ho sé, però dona la sensació que en una gran companyia d'aquestes, doncs hi deu haver...
Per traduir-lo en un llenguatge senzill, tenim bons padrins, no? Per dir-ho d'alguna manera, i també doncs, tenim moltes marques al darrere, al costat nostre, marques de l'automoció en general, que estan molt interessades en el producte que fem, no? Realment crec que és la... el millor que et pot passar com a companyia, no? Quan veus que tens aquests acompanyants de viatge, no?
Això deu ser, José Luis, que Repsol pensa que ha de diversificar el negoci.
Això vol dir que hi ha companyies... Això vol dir que hi ha companyies que comencen a estar... que comencen a sentir la pressió de la societat i la pressió de les autoritats de la Unió Europea envers a la seva obligació de fer front al canvi climàtic i s'han de moure. Tant de bo aquestes dues companyies, tant l'una, la financera com la petroliera, tinguéssim aquesta sensibilitat en altres àmbits. Però en tot cas ho tenen en aquest sentit i és benvingut. El que sí que voldria posar en valor és això, l'aspecte que té de millora ambiental, donat que és un espai vinculat al medi ambient. És a dir, vosaltres emissions zero? Podem parlar d'emissions zero?
Jo crec que hem de ser, amb aquests temes, absolutament sincers i transparents.
Rigorosos.
Emissions zero a dintre de l'entorn urbà i de la ciutat, perquè evidentment en algun moment s'ha generat aquesta energia, però s'ha de reconèixer que amb unes condicions òptimes i no dintre de la ciutat. O sigui, jo crec que hem de posar, saps allò, totes les cartes...
Les bateries fora d'ús les gestioneu? És a dir...
Jo he descobert en aquest entorn, tothom ho deia, però que realment la clau, l'espírit d'aquest negoci són les bateries. Realment, i disculpareu si us sembla una mica frívol, ningú coneixem quin motor porta la nostra rentadora de casa o el frigorífic, no? Realment, la clau a nivell d'enginyeria i a nivell de desenvolupament és en aquests moments la bateria. La bateria marca absolutament tot. Nosaltres el que fem és tot el desenvolupament i tot l'ensamblatge de la moto ho fem a Molins de Rei. Això, a gent que portem tota la vida en el món de la moto, ens enorgulleix moltíssim, perquè dius, tenim els mateixos proveïdors que, com tu deies abans, parlaves de Voltaco, d'Ossa, de Derby, doncs a nivell d'estructura de la moto, d'amortidors, de frens, tenim la mateixa gent,
sí.
És molt xulo. Llavors, les bateries les ensemblem nosaltres, com fa tothom, com us passa el número al vostre mòbil, les cel·les, que és l'essència de la bateria, són d'una gran multinacional, en aquest cas nostre és de Samsung, hi ha 3 o 4 que fabriquen tot això, i clar, també això es dona una velocitat d'evolució brutal, no? Perquè independentment de lo que millora la nostra bateria, cada vegada que arriben unes cèl·lules noves, és com la darrera versió del mòbil o la darrera versió del nostre portàtil, no? Pues evoluciones amb una velocitat increïble. I jo crec que pues, creixements de rendiment d'un percentatge molt elevat els veurem cada any fruit d'aquesta manera de funcionar.
5 segons de pausa i m'agradaria que, com que veig que ets un alumne avantatjat en bateries que van arribant, etc., i segur que és del que més se'n parla a la vostra companyia, m'agradaria que ens expliquessis alguna coseta més. Antoni, efectivament, és el gran secret i, a més, com molt bé deia el José Luis, no ho deia avui, ho deia d'altres vegades i en temes, ho he dit malament, en diversos temes que hem tractat, el tema del liti. I del coltran, etc., segons quins països amb guerra civil, segons quins països amb explotació laboral, etc. Però bé, tots fem servir el mòbil. Tots, és a dir, molta gent es pregunta per les bateries dels cotxes, però en canvi poca gent es pregunta per les bateries dels mòbils. Això és curiós. Bé, no és curiós, sé per on van els trets, soc gran, tinc 52 anys, però deixem-ho aquí. A partir d'aquí... del liti sembla que anem cap a aleacions metàl·liques molt més abundants, que anem cap a rendiments molt més alts, de materials que els podrem treure d'altres llocs. Ara mateix, Samsung...
Te tinc a dir que potser nosaltres hem fet una... gran idea amb el tema de la bateria, i no està precisament amb aquesta gran tecnologia, sinó amb... tenim una patent que jo crec que és l'ànima en aquests moments de la nostra companyia, que és que la nostra bateria, i això ho permet una moto, un cotxe no ho permet, és extraïble. Dius, tot el tema de liti, tot el tema de les noves tecnologies, realment jo no sóc un expert, o sigui, conec totes les teories però no sóc cap expert, però el gran avanç que ha fet Silence és que s'ha inventat una bateria extraïble que us semblarà una cosa... és molt curiosa, perquè és una bateria que és tipus trolley, que surt com si fossis...
L'he vista. Llavors, és sorprenent.
Aquesta és la gran jugada, dius, perquè l'avantatge d'aquesta bateria no està, diguem-ne, no només amb l'ànima, sinó amb aquesta estructura, perquè et permet tindre una bateria molt més gran que la competència, vol dir que és la bateria més gran del món, per aquestes característiques. Això vol dir que tenim molta més capacitat i ens dona moltíssima flexibilitat de cara a la recàrrega, perquè no cap dubte que la manera més còmoda de recarregar una moto és amb l'endoll, amb el teu pàrquing o amb el carrer. Però a vegades això, com et passa amb el mòbil tantes vegades, dius, ostres, arribo a la feina i vaig justet. Pues, ho endolles. Pues aquesta bateria tipus trolley, fixa't que això no és una cosa sofisticada, no és de gran enginyeria. Pues aquest petit invent, que és únic i que hem patentat nosaltres, ens permet que ara, per exemple, haguéssim agafat l'ascensor, haguéssim pujat la bateria aquí, i jo no hauria resolt el meu problema d'autonomia completa, però probablement suficient amb aquesta estona que estem parlant per arribar a casa. Llavors hem trobat, diguem-ne, potser és l'enginy nostre de tota la vida, no? Dius, hem trobat solucions molt properes que ens estan ajudant a tindre, en aquest sentit, una bateria única que no té cap més en aquests moments
això
al mercat.
Això és el Carlos Sotelo, el fundador de la companyia.
Sí, senyor, el Carlos Sotelo.
Enginyer industrial.
Enginyer industrial, i a més el Carlos Sotelo, la primera relació amb el món de la moto va ser pilot de motos, un pilot d'èxit, va participar amb el Dakar en 8 edicions, va acabar tercer en una d'elles i va guanyar diverses etapes. També està la part tècnica i la part realment de passió per la moto, i això es nota. O sigui, la nostra moto, per exemple, ara va dir de tirada i no queda massa bé, és molt ràpida.
És divertida, anava a dir jo la vaig provar.
És molt més políticament divertida. Correcta. És divertida, correcte.
Més políticament correcte.
Sí, perquè nosaltres no busquem, per exemple, la limitem a 100 km per hora. Llavors diem una cosa que sona com una argumentació de venda, però realment de 0 a 50, que és la velocitat legal, és la moto més ràpida d'aquestes característiques, perquè l'acceleració d'un motor elèctric pel parc que té és brutal. Llavors, saps,
això és el primer que aprens a la que portes un vehicle elèctric.
Pues tens aquesta sensació que dius, clar, dius, a partir d'aquí, pues a partir d'aquí...
Tot el parc te'l dona en el minut zero.
Exacte. Dius, a partir d'aquí, doncs clar, als 6 quilòmetres es talla, però és que a 100 quilòmetres a Barcelona no et detenen, però gairebé, estàs proper que et detenguin,
no? Estàs a prop d'entrar a la presó.
Jo crec que, saps, aquest ingeni, que crec que a més és molt nostre, que ve, com tu bé deies, fent referència al Carles Sotelo, una persona que ha viscut al món de la moto des d'enginyer com ha estat, des de pilot, va tindre un concessionari de motos que era el que més venia de Catalunya durant moltíssims anys, no? Dius, bueno, fa que hi hagi una passió darrere de tot això enorme, i jo crec que s'ha traduït en el producte, i per això aquestes dades.
I el director de comunicació procedent de Solomoto, bueno, que no en deus saber gens tu de motos.
Home, alguna cosa en sabem, però saps, jo he deixat les motos tradicionals de combustió, les he deixades en el sentit professional, perquè m'he cregut aquest projecte, perquè crec que, com ha passat a les bicis, ho vaig veure a Solomoto, feien també Solo Bici, i ho van veure també exactament igual, no? Van veure que marques tan grans com Trek, com Specialized, les primeres marques del món, marques d'aquí, com Orbea, com BH, marques d'aquest tipus, ostres, començàvem a entrar en el món del vehicle elèctric, i de cop i volta no és que venguin bicis elèctriques, no, és que les que més aporten al negoci, les que més diners deixen, són precisament les bicis elèctriques, i creiem que és el següent pas. Els cotxes aniran una mica potser més enrederits, els camions, els vehicles pesats una mica més, clar, però el procés és, jo crec que, imparable en aquests moments.
Molt bé.
Com, per anar acabant, la fotografia de la fàbrica, com és ara mateix? Treballadors, producció,
pues mira, ara
a tope?
A les 12 de migdia eren 148 persones. 148 persones és una xifra que, si no la relativitzes, no té massa valor. Mira, el 2012 eren 7 persones. El creixement és brutal.
141 persones en els últims 7 anys.
Correcte, hem crescut amb un ritme espectacular. És una fàbrica molt ordenada i jo que he viscut l'etapa, com et deia, de voltar, com el Carlos Sotelo va ser el darrer pilot oficial de Montesa. Saps? Sí. Enorgulleix molt veure això, saps? Dius, veure una cadena productiva, ara que tothom parla que tot s'ha de portar fora. No, escolti'm, nosaltres portem aquests anys, som líders i ho hem aconseguit fent-ho aquí. També comprem coses fora, per exemple, el que es deia de les bateries, no? Però aquests 148 són allà, són a casa nostra. No hi cabem, perquè en la producció que tenim doncs ja estem buscant nous espais, o sigui que estem treballant, i a més, per mi particularment, saps, jo he vist com tancaven Derbi, no? He vist com tancaven grans companyies aquí a casa nostra, no? I veure tot això que passa allà, molt ordenat, molt, per dir-ho d'alguna manera,
i molt competitiu.
Exacte, saps? Dius, ostres, enorgulleix moltíssim i és una realitat que es pot tocar. O sigui, si hi ha una cosa que no es pot pintar és una fàbrica, no? I sonen allà les parets, la gent i les motos produint-se, no?
Molt bé. Em sembla que és una... Insisteixo que la vessant ambiental és important de destacar i em sembla que és una bona notícia per tots, eh? Per l'economia del país, per la infraestructura empresarial del nostre país i, sobretot, per això, perquè posem al carrer una eina que qui la vulgui fer servir està contribuint per part seva i de mica en mica, però aquí sí que hem de reforçar aquest concepte d'eina per fer avançar cap a una mobilitat més sostenible, perquè el cotxe elèctric no ho aconseguirà ell sol, i aquesta ciutat és una ciutat de motos, és a dir, a l'estiu els 10,
és
20,
la segona
30,
d'Europa,
40 metres,
crec, no? Després de Roma,
en densitat és la primera.
Sí.
Sempre hi ha la disputa perquè, per exemple, ciutats tan grans com París, a nivell de número total donen més motos, però a nivell de densitat només hi ha ciutats orientals, aquestes imatges que tenim tots al cap d'algun vídeo de YouTube, però la resta...
Que hi van quatre tios a sobre.
Jo crec que d'aquí no sé, però jo crec que d'aquí 10, 15, 20 anys com a màxim, tota aquesta 100, no sigui 20, 30 metres de semàfor que estan totes les motos allà, bom, bam, serà això.
Clar, no oblidem, m'agrada aquest final, no oblidem que no és només contaminació, no és només brutícia com a tal de màquina que desapareix, és confort de ciutat.
Nosaltres estem convençuts que acabarà passant alguna cosa semblant a el que ha passat amb el tema del tabac, no? Que ara ningú s'imaginaria entrar en un joc públic i fumera, no? Jo crec que d'aquí a uns anys direm... I és possible que la ciutat hi hagués tant de fum i que això que ens expliquen els nostres avantpassats és real? Estem convençuts que passarà alguna cosa molt semblant. No, absolutament, no hem de ser talibans, jo crec que en res, ni tampoc amb això, no? Dius, però que hi haurà un canvi absolutament brutal.
Tant de bo.
Antoni Muniente, director de comunicació de Silence, un plaer. José Luis.
Vinga.
Moltíssimes gràcies a tots dos.
Moltes notícies com aquesta.
I silenci.
El concurs.
A quina localitat fabrica Silence les seves motos? Lot de 5 caixes variades de 10 càpsules cadascuna de cafè novell és el premi. Residu 100% zero. Sense herbicides ni pesticides i procedent de cultiu ecològic. A la setmana passada a Meteoambient, la tórtora està inclosa a la família dels coloms? La resposta era que sí. Tenim guanyadora, és de Sant Cugat del Vallès. El premi, un lot de 5 caixes variades de 10 càpsules cadascuna, és a dir, 50 en total, de cafè novell residu zero, sense herbicides ni pesticides i procedent de cultiu ecològic. La guanyadora, com dèiem, del Vallès, de Sant Cugat, Blanca Gutiérrez.